Bon dia, a la Garrotxa es diagnostiquen 325 casos de càncer anuals de mitjana.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Sí que ens permet fer anàlisis in situ de les dades per comarques, no? I en concret podem fer mapes i veure la incidència per comarques. I llavors puc oferir dades, saber que el càncer a la comarca de la Garrotxa, la incidència és molt similar al conjunt de tota la província i que suposen el 8% de tots els càncers que es diagnostiquen a la província de Girona.
Acaben d'escoltar el coordinador de la Unitat d'Epidemiologia, Registre de Càncer de Girona, el doctor Rafael Marcos Grajera, en una entrevista al programa En Profunditat de Ràdio Olot. Una xifra que ara escoltaven que representa un 8% dels casos que es detecten anualment de càncer a la demarcació de Girona. És una de les xifres del Registre de Càncer de Girona que enguany compleix 30 anys. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimecres 15 d'octubre de 2025.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles porta als tribunals aquest divendres el veí de Sant Aniol que els ha generat conflictes al poble. L'alcalde Marc Puig ha assegurat al programa L'Alcalde Respon que volen arribar fins al final. Desenes de persones es manifesten a Olot per reclamar la pau definitiva a Palestina. Desitgen que hi hagi una pau justa al territori i que Espanya trenqui relacions amb Israel. L'associació Pols Estrelles estrena nova ubicació. Des de fa unes setmanes utilitza un local cedit per l'Ajuntament d'Olot al carrer, però es tracta d'un espai compartit amb altres entitats i que en aquest cas ara també ho és de l'associació d'acompanyament al dol gestacional perinatal i neonatal. Joves i gent gran de Creu Roja Garrotxa inauguren un mural per visibilitzar la salut mental. Amb el títol No està sol, el mural s'emmarca en el projecte MUR, iniciativa artística i participativa que vol donar veu a les inquietuds i vivències emocionals. En esports, aquest dissabte torna l'Hoquei Olot a Ràdio Olot amb diverses novetats. Aquest any l'inici serà més didàctic a conseqüència del canvi de normes de joc a la categoria. També parlarem del Club d'Arts d'Olot, que ha aconseguit una tercera posició en el 35è Campionat de Catalunya d'Arts. El torneig celebrat a Puig-reig ha acollit una gran representació de diferents equips de Catalunya. I a la contraportada, avui anirem cap a Maià de Montcal, on s'ha acollit un dels actes d'homenatge dels 25 anys a la mort d'Ernest Lluch. L'historiador Joan Escúlies i una de les filles de l'Ernest, l'Eulàlia, han recordat de manera positiva la petjada que l'Ernest va deixar a aquest poble garrotxer.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Educació xifra en un 0,33% el seguiment de la vaga general per Palestina amb la informació d'un 3,2% dels centres. Un 0,02% dels treballadors han secundat l'aturada parcial amb el 6,28% dels centres comunicats des de 9:45 del matí d'aquest dimecres. Bombers prioritza l'ajuda a la Ràpita i Alcanar i obren un sector de masies disseminades en posta on viuen veïns. Una vuitantena d'efectius dels bombers coordinen més d'un centenar de voluntaris de Protecció Civil i ADF a la neteja. Ábalos s'acull al dret a no declarar durant la seva citació al Tribunal Suprem. La Fiscalia no ha demanat presó provisional, mentre que les acusacions volen presó o una fiança total de 650.000 euros. A Svetlana, Judith Niederman, Figaflowers, La Fúmiga o El Poni Pissador són alguns dels nominats als Premis Arc 2025. La 23a edició dels guardons se celebrarà per primer cop a Tarragona amb una gala amb actuacions musicals. A la pàgina internacional, Donald Trump confirma l'ajuda a 1.000 milions milionària a l'Argentina, però la condiciona als resultats de Milei. El partit del president argentí va perdre davant l'oposició peronista a la regió de Buenos Aires i s'hi tornarà a enfrontar a les urnes d'aquí dues setmanes. I revolta a Madagascar, on una unitat militar pren el poder després que el president hagi fugit. Després de setmanes de protestes als carrers, l'Assemblea Nacional ha votat la destitució del president Andry Rajoelina, que es troba en parador desconegut.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Matí de fresca, una mica més de fred a l'interior, baixa la temperatura. I avui i demà, restes de ruixat, seríem ja els últims d'aquesta ratxa que es va iniciar el dia 9 d'octubre i, per tant, canviaríem de situació. Es començarà a moure l'anticicló que hi ha cap a les Illes Britàniques, cap a l'est, cap a Polònia se'n va. I això implicarà que s'acabi llevant. I, a més, la setmana que ve podrien venir fronts atlàntics cap al Pirineu amb una temperatura suau. De moment no ve fred, no veiem cap situació de grans pluges, tampoc per la setmana que ve, però bé, baixaria una mica la humitat i potser també marxaria aquesta aixafuor a la costa. Avui molta humitat, ara això sí, fresca, i cal destacar doncs temperatures de 5 graus, la zona de Puigcerdà, força fresca, 8 graus a Molló, n'hem tingut també 8 a Olot o també a Olost, al Lluçanès, i una temperatura mínima de 9 graus a Vic, aquí amb boira alta. També hi ha boira espessa, una mica alta a Ripoll i molta boirina, molta humitat a la resta. Tot això amb possibilitat d'algun xàfec, alguna tempesta aquesta tarda, especialment comarques interiors, difícilment ja cap a la Costa Brava, molt poc al prelitoral i, per tant, Osona, Lluçanès, potser també Ripollès, Garrotxa, prop del Montseny i Guilleries, podríem rebre aquests ruixats o tempestes de la tarda que, en principi, no serien tan intensos com les últimes jornades. I pel que fa demà, igual, dia de sol, d'algunes boires, temperatura que es manté o pot pujar lleugerament, de dia sobretot perquè farà més sol, i a la tarda algun ruixadet a l'interior. A partir de divendres i el cap de setmana ja no teníem precipitacions, sobretot diumenge el dia més estable, més assolellat i sense possibilitat de ni una gota.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 15 d'octubre de 2025, on comencem parlant que a la Garrotxa es diagnostiquen 325 casos de càncer anuals de mitjana. Representen un 8% dels casos que es detecten anualment a la demarcació de Girona. És una de les xifres del registre de càncer de Girona que precisament enguany compleix 30 anys. Al llarg d'aquestes 3 dècades el sistema ha anat avançant i ara la recollida de dades és més fàcil respecte a anys anteriors. El coordinador de la unitat d'epidemiologia i registre de càncer de Girona, el doctor Rafael Marcos Grajera, destaca que l'esperança de vida cada vegada és més alta. Ens en dona tots els detalls la Natàlia Moreno.
L'oncòleg gironí i el primer director de l'Institut Català d'Oncologia, el doctor Pau Viladiu, va crear el 1995 el registre de càncer de Girona. Justament aquell any es publicaven les dades que recollien 2.273 casos de càncer de mama i genital femení anotats entre el 1980 i el 1989. Aquest va ser el primer embrió de l'actual l'Unitat d'Epidemiologia i Registre de Càncer de Girona, integrada a l'Institut Català d'Oncologia de Girona i al Pla Director d'Oncologia del Departament de Salut. Aquest 2025 l'organisme celebra el seu 30è aniversari. Al llarg de 3 dècades s'han recopilat dades clíniques de 145.172 pacients de càncer, amb un total de 179.581 tumors registrats fins a l'agost passat. Aquestes dades permeten tenir indicadors epidemiològics. En xifres, actualment a la Garrotxa es detecten més de 300 càncers anuals de mitjana. Una tendència similar a la de la demarcació, que detalla el coordinador de la Unitat d'Epidemiologia i Registre de Càncer de Girona, el doctor Rafael Marcos Graguera.
Sí que ens permet fer anàlisis in situ de les dades per comarques, no? I en concret podem fer mapes i veure la incidència per comarques. I llavors puc oferir dades, saber que el càncer a la comarca de la Garrotxa la incidència és molt similar al conjunt de tota la província i que suposen el 8% de tots els càncers que es diagnostiquen a la província de Girona.
Entre d'altres, les dades epidemiològiques recollides també registren que 6 de cada 10 pacients sobreviuen al càncer al cap de 5 anys. La supervivència neta es refereix a la que només té en compte el càncer com a causa de mort, sense contemplar la defunció per altres factors.
Vam fer un anàlisi del 94 al 98 i la supervivència, aquesta xifra de supervivència era del 48%, o sigui que des del primer període fins al període últim sí que hem millorat molt en la supervivència. Hem passat d'un 48 a un 61%.
Marcos Greguera també fa una crida a la població participant als programes de cribratge, que segons explica són efectius i donen resultats des de la seva implementació.
A que la població participi tant en el programa de cribatge del càncer de mama com en el programa de cribatge del càncer colorectal que funcionen en l'actualitat. I són intervencions sanitàries que s'ha demostrat que són molt eficaces per millorar molt la supervivència.
A la Garrotxa, els casos més habituals de càncer són el tumor colorectal, el de pròstata i el de mama. Pel que fa al sexe, es van detectar 189 casos en homes i 136 en dones.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles porta als tribunals aquest divendres el veí de Sant Aniol, que els ha generat conflictes al poble. L'alcalde Marc Puig ha assegurat a l'alcalde Respondolot Televisió que volen arribar fins al final i que esperen que el pas que fan pugui servir per acabar, diuen, amb aquest problema. Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles porta als tribunals el veí de Sant Aniol de Finestres que des de fa un temps genera conflictes al poble. Concretament, l'Ajuntament planenc denuncia dues causes, una agressió a un treballador de la brigada municipal i un robatori violent en un habitatge de les Planes. N'ha parlat Marc Puig al programa L'alcalde respon a la televisió.
Nosaltres aquest proper divendres tenim ja una citació davant del jutge per tal d'iniciar aquestes diligències prèvies en el procediment penal que el jutge creiem que obrirà, menys som optimistes per la resposta que estem tenint i que està tenint la nostra advocada, i nosaltres anirem fins al final amb l'objectiu, amb dos objectius, no? El primer, que els nostres veïns i veïnes estiguin tranquils, i segon, fer que aquesta persona que té problemes de salut mental i que té aquestes alteracions de conducta s'ingressi.
Fa uns mesos, l'alcalde de les Planes i el de Sant Aniol de Finestres, Francesc Oliveres, demanaven ajuda per solucionar un problema que des de fa més d'una dècada és present a Sant Aniol de Finestres, amb conflictes amb veïns i també destrosses a mobiliari urbà. El veí de Sant Aniol en qüestió, però des de fa un temps, segons Marc Puig, ha intensificat la seva presència també a les Planes.
I estem posant tots els esforços possibles per tenir els veïns tranquils, perquè no pot ser que cada vegada que aquesta persona apareix pel poble, el meu mòbil tinguem trucades o WhatsApp de dir: Marc, aquesta persona està vinguent, està aquí, està allà, no? Perquè la veritat que crea una sensació d'angoixa i de por que no és normal, no?
L'alcalde de les Planes d'Hostoles espera que aquest nou pas que fan serveixi per trobar una solució definitiva a aquest cas.
Al carrer, desenes de persones es manifesten a Olot per reclamar la pau definitiva a Palestina. Desitgen que hi hagi una pau justa al territori i que Espanya trenqui relacions amb Israel. La manifestació ha estat convocada per Garrotxa en Palestina en el marc de la vaga d'aquest dimecres i que ha generat afectacions viàries importants arreu de Catalunya.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Garrotxa en Palestina s'ha sumat aquest dimecres al matí a la vaga generalitzada arreu del territori català. Els sindicats i moviments pro-palestins han mantingut la vaga en solidaritat amb Palestina, tot i la firma del pla de pau de dilluns des d'Egipte. Comissions Obreres i UGT han convocat aturades parcials en tres franges horàries, mentre que organitzacions com la CGT, la IAC o la Intersindical han registrat vaga de 24 hores. Uns sindicats que, en aquest cas a la Garrotxa, no han tingut protagonisme en la manifestació que ha recorregut al centre de la ciutat, amb inici a la plaça del Carme i final a la plaça Clarà. Una de les membres de Garrotxa en Palestina, Gemma Quinto, explica el motiu d'aquesta manifestació.
Seguir pressionant per dir que el poble palestí encara no està segur, que encara hi ha moltes, doncs, per exemple, l'autogovern no està clar com serà, el bloqueig no... Vull dir, hi haurà corredors humanitaris, però el bloqueig segueix, des del 2007, segueix en peu.
Pinto també detalla el que hauria de passar perquè hi hagi una pau definitiva a Palestina. Considera que a nivell espanyol s'han de trencar relacions amb Israel.
Per trencar aquesta impunitat, per nosaltres ha de ser jutjat tots aquests crims de guerra. Nosaltres volem que el nostre govern talli relacions amb Israel, hi hagi finalment una fi del comerç d'armes total, i això ens semblen els mínims. És la manera de seguir pressionant perquè s'acabi l'ocupació i l'apartheid.
La manifestació d'aquest dimecres ha comptat amb la participació de desenes de persones al centre d'Olot.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
L'associació Pols Estrelles estrena nova ubicació. Des de fa unes setmanes utilitza un local cedit per l'Ajuntament d'Olot al carrer Proa. Es tracta d'un espai compartit amb altres entitats i que en aquest cas ara també ho és de l'associació d'acompanyament al dol gestacional perinatal i neonatal. Precisament avui se celebra el seu dia internacional. Les membres de Pols Estrelles consideren que ha estat un canvi positiu i que és un servei necessari per moltes famílies. Néstor Carvajal.
Aquest dimecres és el Dia Internacional del Dol Gestacional Perinatal i Neonatal. Des de fa uns anys que a la Garrotxa hi ha una entitat que dona visibilització a una situació que han patit moltes famílies i que també la pateixen algunes actualment. Per seguir donant un servei d'acompanyament, Pols d'Estrelles ha decidit traslladar les trobades mensuals a un nou espai, amb l'objectiu de fer-les més accessibles a les famílies que, per diverses raons, després de viure una situació d'aquestes característiques, no se sentien còmodes assistint de nou a les instal·lacions de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Des de fa unes setmanes, les trobades es realitzen l'últim divendres de cada mes a l'espai cedit per l'Ajuntament al carrer Proa número 16 d'Olot. Explica una de les membres de l'associació, Raquel Casas.
Sentim que és un servei imprescindible que hi sigui i creiem que les famílies els ajuda a transitar en aquest dolor i realment hi ha un abans i un després de quan arriben el primer dia a doncs, tot el procés. Sempre diem que és important com donar l'oportunitat almenys 3 sessions.
Segons les membres de Pols d'Estrelles, aquest canvi neix amb la voluntat de generar un entorn més acollidor i proper per a tothom. Tot i el trasllat, expliquen que segueixen mantenint el vincle amb l'Hospital d'Olot, amb el que continuaran col·laborant i proposant millores perquè totes les famílies siguin ateses i acompanyades com mereixen. Una de les altres membres de l'associació, Tura Espinosa, fa èmfasi en el que significa per una mare i família que passa per aquesta situació fer un trajecte llarg on tenir ajuda.
Parlem per experiència, el fet de desplaçar-nos, el viatge d'anada, encara, però el viatge de tornada et remou encara més que el d'anada, perquè quan arribes al grup et remou moltíssim. Totes les emocions i els sentiments que treballes en aquell moment, a la tornada d'un viatge de potser una hora, són terribles.
Al llarg d'aquest dimecres i els propers dies, Pols d'Estrelles ha preparat alguns actes per seguir donant visibilitat al dol gestacional, perinatal i neonatal.
Abans dels esports, joves i gent gran de Creu Roja Garrotxa inauguren un mural per visibilitzar la salut mental. Amb el títol No està sol, el mural s'emmarca en el projecte MUR, iniciativa artística i participativa que vol donar veu a les inquietuds i vivències emocionals de diferents generacions. L'han realitzat conjuntament amb l'artista Olotí Raiz.
La salut mental és actualment un dels grans reptes socials i de salut pública. Precisament donar-li veu era un dels objectius del projecte MUR, una iniciativa impulsada pel grup de joves de Creu Roja Garrotxa amb la col·laboració del grup de gent gran de la mateixa entitat. El projecte ha culminat amb la creació d'un mural al centre d'Olot, obra de l'artista Olotí Raiz, però el seu significat va molt més enllà dels colors i les formes. Marta Puigvert, tècnica d'Infància i Joventut de Creu Roja Garrotxa, explica que han volgut posar el focus a la salut mental, però des d'un lloc positiu.
través de la salut mental, no només com a problemàtica, no entesa com a problemàtica, sinó com a un espai d'oportunitats per crear comunitat, crear xarxa, establir relacions i sobretot a nivell intergeneracional. Per això s'hi ha vinculat als grups de persones grans de Creu Roja a la Garrotxa.
Durant l'estiu el grup va treballar en diverses activitats creatives i converses sobre què significa la salut mental per cadascú. Maria José Rodríguez, del grup de joves, explica que a partir d'això van sorgir idees, dibuixos i missatges que van servir de base per crear el mural.
Vam escriure com la definició per cadascú de la paraula o bueno, de la salut mental. Van sortir moltes idees i van sortir com nou pintures per cadascú el que representava la salut mental.
I amb tot aquest material, Rice va dissenyar una obra que recull l'essència de les seves reflexions. El mural parla de suport mutu, de comunitat i de no sentir-nos sols.
Al final és el contrast del blanc, del negre i del vermell. Jo crec que el missatge és clar, no? La idea és que ens acompanyem uns als altres, que és una comunitat, de fet d'això va la Creu Roja, que uns ajuden els altres, és com un espai casa, no? En tots els sentits, i llavors aquest mural també volia pues, representar això, no? El que ve a ser la Creu Roja també, més el tema de salut mental, que el tema és no estar sols i sentir-nos acompanyats i estar acompanyats, no? Que us necessitem dels altres i aquí hi ha la representació d'aquesta idea.
La inauguració es va fer coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental i representa molt més que una acció artística. És un pas més i més visible per parlar de salut mental amb naturalitat i amb l'art com a eina per connectar generacions.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec Solfa Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, aquest dissabte torna l'hoquei a Ràdio Olot amb diverses novetats. Aquest any l'inici serà més didàctic a conseqüència del canvi de normes de joc a la categoria. El programa s'estrenarà aquest dissabte a partir de 3:45 per Ràdio Olot, mitja hora abans de la primera jornada del grup sud de l'hoquei Lliga Plata entre hoquei Olot i Club Patina Alcobendas. Ens ho explica l'Anyol Puigvert.
Després de setmanes d'espera, torna l'hoquei Olot a hoquei Plata. El conjunt olotí debutarà aquest cap de setmana a la Josep Jou contra l'Alcobendas madrileny en el primer partit de la temporada de la segona màxima categoria nacional. Si torna l'hoquei, tornen les retransmissions a càrrec de Roger Isern i Anna Prat, que una vegada més explicaran tot el que passa a la pista per Ràdio Olot. Un any més, els encarregats de posar veus als partits de l'hoquei Olot tornaran a estar presents tant a la Josep Jou com també a les altres pistes d'Espanya on l'Olot jugui de visitant. Enguany hi haurà novetats, ja que sobretot a l'inici de les retransmissions es farà una introducció més didàctica per explicar als oients les noves normes per aquesta temporada. Ho expliquen els mateixos responsables de l'hoquei a Ràdio Olot.
Aquest any també ens haurem d'adaptar a nivell de normatives. A l'hoquei patins han canviat molt les coses. A nivell de normatives i tot plegat crec que serà diferent, tant per als jugadors com per nosaltres, de mica en mica ens anirem habituant.
I és que aquest dissabte començarà una temporada més on faltarà descobrir si l'hoquei Olot aconseguirà realitzar una campanya tan bona com la que van fer l'any passat. Enguany l'equip entrenat per Miqui Ràfols serà més curt, això vol dir que hi haurà una rotació més curta i faltarà veure si seguirem la continuïtat que van tenir la temporada passada. A més, Roger Isern explica que l'hoquei a Ràdio Olot portarà algunes novetats per aquesta temporada.
A nivell de retransmissions doncs, hi haurà pocs canvis, per sort la filosofia i el que hem fet al llarg d'aquests anys ha funcionat i va funcionant. Sí que hi haurà algunes seccions noves, com pot ser una que coneixerem més a fons els jugadors, i aquest inici de temporada l'objectiu serà explicar una mica als oients les normatives, perquè algunes costen, i les intentarem entendre i explicar a tots els oients i intentar gaudir al màxim de la temporada.
La tornada de l'hoquei a Ràdio Olot serà aquest dissabte a partir de 3:45 de la tarda en el primer partit dels olotins a la Josep Jou contra el Club Patí Alcobendas.
Doncs els de l'hoquei Olot a Ràdio Olot ens hi tornem a posar moltes ganes, com sempre us convidem a escoltar-nos cada cap de setmana, ja sigui a la Josep Jou o fora d'ella, amb els partits de l'hoquei Olot a la segona màxima categoria de l'hoquei patins estatal. Deixem els patins i anem a parlar del Club Darts Olot, que ha aconseguit una tercera posició en el 35è Campionat de Catalunya de Darts. El torneig celebrat a Puig-reig ha acollit una gran representació de diferents equips de Catalunya. Ara torna la competició hivernal de les lligues ADG.
Agustí Verdaguer, David Garrigoles, Àlex Ferrer, Josep Arimany Masnou, Àngel Rodríguez, Cristian Jordà i Judit Somell han aconseguit una tercera posició al Campionat de Catalunya de Darts representant el Club d'Arts Olot. Durant la fase de grups, el conjunt olotí ha disputat dos partits molt seriosos, amb una mitjana de 62-09 contra el Club d'Arts Esplugues i una de 53.41 contra el Club d'Arts Cosetans, dos partits que s'han convertit en victòria i que els ha permès classificar-se com a primers classificats d'aquest segon grup. Un cop classificats, l'Olot ha aconseguit una victòria clara contra el Club d'Arts Goyo Sant Boi per 13-8 a quarta final i ha perdut a les semifinals contra el Terrassa per 14-10. Un dels jugadors del Club d'Arts Olot, Josep Arimany, explica que estan contents d'aquesta tercera posició i que ara s'ha acabat la temporada de darts.
Ara ja s'ha acabat la temporada, diguéssim, de dardos i ja començarà ara la nova, on segurament el club de darts Olot mantindrà la categoria, perquè com que s'han apuntat més equips, doncs a la divisió d'honor hi ha d'haver com a mínim 8 equips, crec.
Després d'aconseguir aquesta tercera posició en el 35è campionat de Catalunya, on el club d'Arts Olot s'ha consolidat en l'àmbit català, ara ven altres campionats i tornejos. Arimany explica que ara torna la temporada d'hivern de les lligues ADG, on fins al moment ja s'ha competit la primera jornada i aquest cap de setmana es jugarà la segona. El torneig d'hivern compta amb 4 grups format per 10 equips. Més endavant també arribaran les classificacions i rànquings de la mateixa federació.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, Maià de Montcal acull un dels actes d'homenatge als 25 anys a la mort d'Ernest Lluch. L'historiador Joan Escúlies i una de les filles de l'Ernest, l'Eulàlia, han recordat de manera positiva la petjada que l'Ernest va deixar a aquest poble garrotxí, un acte que ha estat promogut per al mateix Ajuntament.
La contraportada.
Ja fa uns dies que diversos municipis catalans estan fent actes en el marc del 25è aniversari de l'assassinat d'Ernest Lluch a mans de la banda terrorista ETA. A Maià de Montcal, l'Ajuntament també n'ha promogut un aquests dies.
Sí, la veritat és que sí, la veritat és que fa 25 anys de la mort de l'Ernest i tenir un acte al poble per reconèixer la seva vida, tot el que ha fet al llarg de la seva vida, crec que és un orgull, no? I sempre dèiem nosaltres que sí que es feia l'ofrena cada any, però poder fer un acte obert més al poble i més en un dia concret i més poder tenir una mica de conferència que ens expliqui una mica la seva història, doncs és d'agrair.
I per entrar a fons i de manera calmada, la personalitat d'Ernest Lluch i el vincle amb el poble de Maià, hi ha estat present l'historiador Joan Escúlies, que ha fet una biografia de l'Ernest.
L'Ernest era una persona que el que feia era, allà on anava, volia formar part de la comunitat, per dir-ho així, que hi ha en aquell lloc. És a dir, el que volia era no passar, sinó ser un mes i integrar-se ben bé, no? I per tant, doncs, el que feia era conèixer la gent, fer-la participar en diferents projectes, i això és una cosa que era molt particular amb ell.
La seva filla Eulàlia assegura que el seu pare estaria realment preocupat per l'augment de l'extrema dreta arreu d'Europa i que segurament no li agradaria veure moltes de les coses que estan passant arreu del món.
Suposo que no li agradaria veure què passa amb Gaza i Israel, suposo que no li agradaria veure doncs, què passa amb la flotilla, no li agradaria doncs, veure qui governa Estats Units i qui governa Rússia, no li agradaria un munt de coses. Però vaja, era un home, jo crec que bastant optimista, en el qual segurament trobaria maneres de buscar la llum en aquestes foscors que ens rodegen actualment. Jo crec que buscaria els punts positius d'aquest món una mica boig que ens està tocant viure actualment.
L'Eulàlia destacà la importància de recordar de manera positiva el seu pare. Durant les pròximes setmanes s'aniran fent actes d'aquest tipus arreu del territori i el dia 21 de novembre es farà la tradicional ofrena al cementiri de Maià de Montcal, on està enterrat Ernest Lluch.
L'economista, professor universitari i polític Ernest Lluch va anar a viure a Maià de Montcal quan tenia poc més de 30 anys, a finals dels anys 60. La seva dona era de Banyoles i per proximitat van decidir comprar una casa a Maià, tot i no tenir-hi cap vincle previ. També ho va fer per estar més o menys a prop de Barcelona i de França, ens explica la seva filla Eulàlia, qui actualment viu a la casa de Maià. Assegura que el seu pare va trobar a Maià de Montcal tranquil·litat, podia sortir a caminar i parlar i escoltar la gent del poble. En definitiva, un refugi per un home que havia arribat a ser ministre de Sanitat quan Felipe González era president del govern.
Jo crec que el pare es va trobar molt a gust a Maià perquè aquí podia estar tranquil. Quan vam arribar a viure a Maià no hi havia telèfon a les cases. Llavors, això, en certa manera, era un descans. Podies escriure tranquil·lament, podies desconnectar doncs, de la voràgine de la gran ciutat que era Barcelona. Llavors vam haver d'anar a viure a València una mica forçats. Però Maià era sempre com no, rodar el món i tornar al Born. I Maià va ser el Born.
L'Eulàlia diu que el seu pare, Maià, s'hi sentia a gust i que des de ben aviat va voler interessar-se en el dia a dia dels veïns i les seves vides. Assegura que sempre que podia aprofitava qui era per ajudar els altres.
Per exemple, un nano que era veí, bueno, viu aquí, havia perdut els avis, el fill gran d'una casa de pagès, la seva presència era imprescindible per llaurar els camps i per portar el bestiar, però li va tocar fer la mili. Llavors, el que van procurar és que la mili la fes el més a prop possible de Maià, per tal que el nano pogués anar a fer la mili, però pogués anar a casa a treballar al camp. O sigui, era imprescindible que aquell noi pogués treballar a casa, perquè si no hauria pogut ser una mica ruïnós.
L'Ernest va combinar durant anys la vida a la gran ciutat i la vida al poble. Fins i tot va fer coses per alguns veïns que mai s'haurien imaginat.
Hi havia dues àvies molt grans aquí a Maià que no havien anat mai a Barcelona. Doncs què va fer? Va carregar les àvies al cotxe i els hi van a fer una visita per Barcelona a aquelles dues senyores que no havien sortit mai del poble. I esclar, això a la gent li va agradar, el pare deia, no heu visitat mai Barcelona, som-hi. No sé com ho devien fer, va carregar les àvies i cap a Barcelona a fer el turista. Clar, les àvies encantades de la vida, no?
Ernest Lluch també va contribuir a aconseguir equipaments molt importants per a Maià.
A veure, la piscina és el fet més important, direm, però no va ser només mèrit del pare, eh? O sigui, jo he estat preguntant també, llavors, hi havia uns diners que s'havien d'haver destinat a arreglar unes coses al poble, no va haver-hi maneres de poder-los invertir, van dir, escolta, a veure, tenim aquests diners, què fem? I llavors es van dir, ah, doncs fem una piscina. Llavors el pare, clar, allà va ser quan va dir, home, fem com a poble l'esforç, els veïns que vulguin, barra, puguin, i demanarem que ens donin una mica més de dinerets, a veure si així podem fer una piscina que és per tot el poble.
Històries de no fa molts anys que Maià a poc van quedant a l'oblit, entre altres coses perquè alguns veïns s'han anat fent grans i d'altres han anat morint. Potser per aquest motiu és més necessari que mai recordar de manera positiva l'Ernest, cosa que reivindica la seva filla Eulàlia cada cop més, i més ara, que ja fa 25 anys que l'Ernest va ser assassinat per ETA un 21 de novembre de l'any 2000 a Barcelona.
Amb els actes d'homenatge del 25è aniversari de la mort d'Ernest Lluch, tanquem l'informatiu mitjà d'aquest dimecres 15 d'octubre de 2025. Com sempre, més actualitat al detall a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Olot. Ens retrobem a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.